Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Àrac t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Dimarts comença a Davos una nova edició del Fòrum Econòmic Mundial. De moment, l'informe sobre riscos globals que han presentat dibuixa un panorama pèl preocupant. Parla d'incertesa, inestabilitat i fragilitat. Adverteix sobre la desigualtat, que continua creixent, i avisa sobre la situació de Catalunya. I alerta perquè parla també del perill d'una nova recessió. Entraríem amb la tercera. Per parlar sobre aquestes i d'altres qüestions, saludem a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I benvingut al programa. Bé, malgrat molts països estan creixent, déu-n'hi-do el panorama que dibuixa aquest informe previ a Davos. Veurem què és el que es diu i què s'exposa la setmana vinent. Vostè diu que estem a les portes de la que seria la tercera onada de la crisi. Què li fa pensar això?
Bueno, de fet, d'aquest tema recordo que ja hem parlat aquí farà uns mesos.
Sí, vostè ha anat apuntant que el 2018 seria un any
complicat. Sí, a veure, jo d'entrada el que aporta, bueno, aquesta primera informació que ha sortit sobre la reunió de Davos, el que es pot, d'alguna forma, hi ha una web que es pot accedir per veure tots els desenvolupaments que es fan d'aquesta reunió, és que una economia no només és producte interior brut. És a dir, per exemple, Espanya. Quan el govern d'Espanya diu Espanya torna a anar bé, però no ho diu amb aquestes paraules,
però no. Ho està dient.
Bueno, sí, s'està fixant exclusivament en el producte interior brut.
Espanya ho està dient.
És a dir, pregunta. En el PIB espanyol hi ha avui més milions que el dia 8 de gener del 2017? La resposta és que sí, hi ha més milions. El que passa és que ara està començant ja a posar-se damunt de la taula que una economia no només és producte interior brut, és més coses. És qualitat de l'ocupació, és atur juvenil, és subempleo, és desigualtat, és salari mitjà, és una sèrie de coses que de les que normalment els governs no parlen. Per què? Perquè, evidentment, la foto no està correcta, no? Això per una banda. En segon lloc, el món en general i Europa en particular tenen un problema que no s'ha resolt, que és l'estat de la banca. L'estat de la banca no està resolta. És a dir, la banca està encara carregada d'actius que estan comptabilitzats a un valor molt superior al valor de mercat. I això, sí, és veritat, es van fer 4 estrès tests i tal, però aquest problema no s'ha resolt i s'ha de resoldre. Jo penso que aquest any s'entrarà en això. I, bueno, evidentment això tindrà conseqüències. I en segon lloc, o en tercer lloc, perdó, el fet de que el Banc Central Europeu hagi baixat a la meitat la compra de deutes, tant pública com privat, de 65.000 milions al mes a 30.000 milions i que el 1 de setembre quedi a zero aquestes compres, això ja està tenint unes implicacions brutals, perquè els diners que s'estaven injectant a l'economia com si fossin amfetamines sortia d'aquestes compres de deute. Llavors, clar, això tindrà conseqüències. I, bueno, aquests senyors de Davos, que evidentment saben molt, de fet estan posant damunt de la taula que hi ha un perill. No d'una nova recessió. Jo penso que seria la tercera onada de la crisi que va començar el 2007. I que estaria bàsicament basada en els bancs i en els bons. I, evidentment, amb les implicacions, i aquí a nosaltres a Espanya això ens afecta molt, en el tema immobiliari. Perquè si no hi ha finançació, no hi ha crèdit, i això té implicacions sobre el tema immobiliari.
Ahir vàrem saber que Espanya va marcar el mes de novembre un nou rècord de deute públic, arribant a 1,14 bilions d'euros, un 1.542.801 milions d'euros, la xifra més gran mai registrada al Banc d'Espanya. És una pregunta que en fi, té difícil resposta. Com es paga tot això?
No, és que això no es pot pagar. És a dir, a veure, no, però no només a Espanya. És a dir, si veiem el rànquing dels deutes, cap país pot pagar tot el que deu. És absolutament impossible. França no pot pagar el deute que té, més de 2 milions d'euros, vull dir, és que ningú pot pagar. El negoci del deute, de tota manera, no està en cobrar el deute, està en
cobrar els interessos.
Sí. I Espanya està pagant religiosament els interessos que deu. Per exemple, l'any 2017 Espanya va pagar 30.000 milions d'interessos del deute. Mentre Espanya vagi pagant els interessos, bueno, Espanya i qualsevol país, vagi pagant els interessos...
No hi ha problema.
No hi ha problema. És a dir, continuaran refinanciant el deute i la deute nova que emeti li compraran. Perquè, torno a dir, el negoci... Clar, ara vostè em farà una pregunta, suposo, a continuació.
Bueno, depèn de quina sigui, potser la tinc apuntada o no.
Això és sostenible en el temps? La resposta és que no. És a dir, a veure, físicament no la deuda ja poc més pot créixer. Poc més. Llavors, clar...
Bueno, pots arribar, doncs, a 110...
No.
Vull dir, pots anar creixent el deute al 100, al 102, al 104, al 110...
No. Això, no. És a dir, la deute podia créixer del 30 al 40 al 50, sí, però arriba un punt en què quan la deute supera el PIB, s'entra en una situació molt perillosa, perquè després ve la segona part, que és el deute extern. A veure... Espanya no és el país més endeutat del món. Parlo de deute pública.
Sí, sí.
No és el país més endeutat del món. No és. Però és el segon país, després dels Estats Units, en deute externa. És a dir, Espanya té un deute extern que equival al 160% del PIB. I el problema està aquí, en el deute extern. Perquè, bueno, la deute interna, a les dolentes, surt el ministre d'Hisenda per la ràdio o per la tele i diu que avui no pagarem perquè no es pot pagar a la interna, eh? I, bueno, el problema és la deute externa. I aquí a Espanya està en una situació molt, molt perillosa.
Ara parlàvem de Davos. Li sorprèn que l'informe de riscos pel 2018... un dels temes sigui Catalunya, o sigui, concretament detecta que els problemes culturals i identitaris estan causant tensions polítiques a Espanya i que continuaran sent una font de risc polític. Això ho aporta aquest previ informe per tractar qüestions que es tractaran la setmana vinent a Davos.
És que jo no faig aquesta lectura. A veure, jo la lectura que faig és que...
Hem parlat de tot un seguit de condicionants relacionats amb unes alertes que marca Davos, i una d'elles i surt Catalunya.
Sí, però la lectura que jo faig no és, en concret, malgrat que digui Catalunya, no és sobre Catalunya. És a dir, a veure, jo penso que Europa està en un trànsit de model de continent o de model, no? És a dir, de l'Europa dels estats a l'Europa de les regions. És a dir, no hi ha una Europa única, sinó que, de fet, hi ha dues Europes. L'Europa que està composada per trossos de regions o zones, àrees, que tenen una projecció econòmica, unes expectatives, unes possibilitats, i les zones que no. Per exemple, Baden-Württemberg o Hesse, a Alemanya, tenen possibilitats. Tenen real possibilitats. Brandenburgo no té. A Bèlgica, Flandes té possibilitats. Valònia no té. A Itàlia, Lombardia té possibilitats. Sicília no té. És a dir, és que fins ara, amb el Banc Central Europeu injectant diners i emitint deute públic i etcètera, etcètera, i els impostos i tal, pues bueno, café para todos. Però això, jo penso que això ja s'ha acabat. És a dir, no té continuïtat. Hem arribat a un punt de trencament. De la mateixa manera que l'Estat es va posar en marxa al segle XIV perquè, per conveniència, ara l'Estat que coneixem està en retirada i vindrà un altre tipus d'administració. Aquesta és la meva opinió. Lligant amb Davos, jo, la meva lectura, cuidado, és que l'informe aquest de Davos, o aquest preinforme de Davos, està dient que aquest serà un any en el que aquestes tensions produïdes o generades amb les regions europees anirà més. I això pot ser, evidentment, un focus de tensió. No Catalunya en concret. És a dir, Catalunya, vale, sí, de fet ho estem veient, però està parlant de 18 de regions més, o 22. Aquesta és la meva lectura.
Vostè s'ha aventurat a dir I aquí faig una parada, perquè, en fi, hem quedat a la redacció una mica sorpresos, tot i que jo havia llegit algun lloc. Vostè s'ha aventurat a dir que Catalunya podria adquirir la seva independència abans d'acabar l'any?
O similar. Independència o similar.
A veure, expliqui-m'ho, perquè, clar, sí, quan m'ho ha dit la Xènia aquest migdia...
Bueno, sí, això ho he dit, ho he dit i ho he escrit.
Si ho vaig veure també en una entrevista, ara no em faci dir a quin lloc, també em va quedar l'atenció, però avui veig que insisteix sobre aquesta qüestió. Em pot explicar com...
Sí, lo de similar és important perquè, a veure, independent està clar el que és. Similar, jo penso en el plan Ibarretxe.
Però l'any 2019 o abans del 19?
No, abans que acabi aquest any, jo penso potser...
Però a veure, expliqui'm una mica com vagi a què això. Vull dir, com aniria això? Aquí vostè, perdoni, ja l'he dit abans, el micro tancat, vostè aquí s'està tirant a la piscina, però...
Bueno...
Espero que hi vegi molta aigua.
A veure, també a micro tancat jo li he dit, si vostè s'imaginava...
No, vostè m'ha dit, jo puc dir el que penso.
Si vostè s'imaginava l'1 de setembre, a l'1 d'octubre, la Policia Nacional donant cops al carrer a la gent. No, és a dir, és que, bueno, jo no m'ho imaginava.
Jo aquí, ja aquest dia que fem la transmissió de la conversa privada que hem mantingut, jo li he dit, jo pensava que el CNI serien més llestos, tot i que una vegada més me n'adono de la inutilitat de molta gent d'aquest país, que si no volien que votéssim, doncs que haguessin trobat les urnes. I com que no les van trobar, el dia que va arribar la votació, sí que li dic, i ho he dit per antena, que tenim 8.000 policies aquí, tenia claríssim que sortien a estomacar.
Sí, però l'1 d'octubre no estava clar, i va passar.
I va passar, i es va votar.
Jo penso que... És el que he dit abans, eh? Tot això ve combinat per una sèrie de coses.
Vostè què veu? Vostè veu... Jo, a final d'any, què veu?
Jo el que veig, per exemple, és que és absolutament insostenible, que a Escòcia li costi al Regne Unit cada any 17.000 milions de lliures. Això no es pot aguantar. O sigui, això no és sostenible en el temps. O sigui, jo, canviant de lloc, jo penso que el que s'acabarà independitzant del Regne Unit serà Anglaterra, precisament.
D'Escòcia.
Bueno, del Regne Unit. És a dir, no és sostenible. És a dir, no és sostenible que Valònia estigui menjant, estigui sent sostenida per Flandes. I que des de...
Però això és allò de la solidaritat interregional, no?
No, la solidaritat no és que el que dona després de donar i rebre es quedi pitjor que el que rep després de rebre. No, això no. Això és una altra història.
Aquest és l'argument, les regions, que les més riques, en aquest cas, aporten la seva solidaritat a les més pobres.
Sí, però torno a dir, solidaritat no és quedar en una situació pitjor després de donar i rebre que el que rep després de rebre. No, no.
Això li dona la raó.
Jo penso que ja hem arribat al final d'això. És la meva idea. Miri.
Ja, però aquí els estats... Sí, però... Quin estat serà el que... Si més no, ja no parlo d'estats. Europa tindrà la valentia de posar el focus en aquesta qüestió?
Sí, però els estats, en el fons, estan governats per polítics, que són senyors professionals, que són elegits cada 4 anys. No, a mi m'agradaria saber, i no la sé de veritat, què opina de tot això J.P. Morgan? Què opina de tot això Nomura? Què opina de tot això l'HSBC? Què opina de tot això Mitsubishi Bank? Jo no ho sé, vostè ho sap?
No, jo no, bueno, per això el porto a vostè, perquè m'ho digui vostè, jo què sé.
Aquí és el tema. A mi el que el senyor Juncker digui no sé què, és que, de veritat, és que m'importa un rava, és a dir, no, li dic en sèrio, o que el president del Consell d'Europa digui no sé què, és que m'és igual. És a dir, la meva pregunta és... El conseller delegat de Mitsubishi Bank, què pensa? Jo no ho sé. És a dir, aquí està el truc.
Què pensa d'aquesta dinàmica que hi ha estats...
Sí, estats, regions...
D'aquestes regions que donen més i que després no, en aquest cas, no...
I aquesta administració...
Això passaria també amb Catalunya.
Això passaria a Catalunya, evidentment. A Espanya hi ha...
Que, per cert, vostè s'ha fet un far de dalt a baix d'insistir permanentment, bueno, quan el segueixo a Twitter, permanentment insisteix sobre la qüestió interregional, la qüestió econòmica interregional. Però ja veu que cap polític aborda aquesta qüestió.
No, ni cap polític. Jo és...
Perquè no interessa. Perquè quan fan els números...
No ho sé.
No els hi surten bé, els números.
És que no ho sé. No ho sé la raó. Jo he escrit en dos diaris en català i en català que Catalunya, des d'un punt de vista econòmic, no necessita la independència. Jo això ho he dit. no la necessita. Necessita, evidentment, un altre sistema fiscal i un altre sistema financer. El que passa és que ara ja l'evolució de la dinàmica històrica ha ultrapassat aquesta pura necessitat. I ara entrem en una altra dinàmica. I jo penso que a partir d'ara les coses aniran molt ràpides, molt ràpides. Perquè això, aquest tema regional, no parlo només d'Espanya, eh? A nivell europeu es barreja amb el tema del deute, es barreja amb el tema d'una ocupació que no acaba d'engegar, amb uns recursos limitats, amb uns impostos que no arriben a financiar les necessitats, amb unes pensions que no tenen una sostenibilitat garantida, és a dir, es barreja absolutament tot.
Com el sentin a segons quins mitjans a Espanya, no el convidaran, eh?
Bueno, escolti'm una cosa, jo torno a dir que aquesta és la meva opinió.
No, i cosa que agraeixo i respecto.
I evidentment això es comprovarà, és a dir, parlant de l'any 2046.
No, vostè parla... Miri, ara que parlava de pensions, la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, ha proposat una nova manera de fer el càlcul de la pensió, que és no només amb els darrers 15 anys, sinó en global, fer un compendi.
Algunos trabajadores que han tenido unas cotizaciones muy altas al principio o la mitad de su vida laboral en estos últimos años por razones de expediente de regulación de empleo, porque han tenido que ponerse a trabajar por su cuenta como autónomos, estamos pensando en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir durante toda su carrera laboral.
Bé, com que s'està acabant la guardiola de les pensions, ara, clar, els polítics comencen a sortir a donar les seves idees. Fa pocs dies Pedro Sánchez va sortir parlant d'uns impostos que s'haurien de vincular, en aquest cas, als bancs. Fàtima Báñez parla de fer un còmput general de tota la vida laboral. No sé vostè si li veu... Veu d'aquestes primeres propostes alguna idea interessant o ara mateix no hi veu cap idea que sigui per posar l'ull?
A veure, hi ha una idea que sí que és la idea central, és a dir, a l'eix, i és que no hi ha ingressos suficients via cotització per pagar les pensions.
Això està claríssim.
No està clar, perquè el govern no deixa de dir que sí i que les pensions són sostenibles. I no és cert, les pensions no són sostenibles. Bé, punt i a part. La senyora Báñez ha fet aquestes declaracions, però de fet el que marca la dinàmica de les pensions és el Pacto de Toledo, que bueno, sí. de moment no ha dit.
De moment no s'han reunit.
Exacte. Amb la qual això està a l'aire. És a dir, la pregunta és, aquest any tenim garantides, almenys amb aquest préstec que ja s'ha dit que es farà, les pensions fins al juny, amb els imports originals? És a dir, la pregunta és què passarà després del juny? Que a una sèrie de gent li ofereixin poder voluntàriament, perquè la senyora Báñez va dir que seria voluntari, poder escollir la via laboral sencera o no, perdoni, però això no resol en absolut el problema de les pensions. La idea del senyor Sánchez
de dos impostos a la banca
recaptarà amb aquesta via 1.800 milions d'euros. Jo recordo que el dèficit de la Seguretat Social de l'any 2017 van ser 16.000 milions d'euros. És a dir, això tampoc resol absolutament res. És a dir, la solució ha de ser una solució radical, ha de ser una solució definitiva, i ha de venir o bé per l'increment d'ingressos o bé per la retallada de despesa. No hi ha més. Bueno, sí, evidentment pot ser una combinació de les dues. Pot ser. Però amb aquestes històries de la jubilació... Se'n recorda tot el que es fa parlar bueno, de la jubilació activa? Se'n recorda la jubilació activa, allò que una persona...
Bueno, Célia Villalobos ja va dir que pels que tenim 50, que ja, de 40 a 50, que ja anéssim pensant en un pla...
Sí, i va dir que amb 2 euros al mes seria suficient. Sí. Literalment va dir això, eh? És a dir, jo no sé com calcula aquesta senyora que amb 2 euros d'aportació... Va dir 2 euros, eh? D'aportació...
Sí, perquè jo n'aporto alguns més i li puc assegurar que ara mateix m'ho miro i tampoc crec que passi d'un any jubilat.
Dels plans de pensions, el que no s'ha dit mai, el que no s'ha dit, és que la rendibilitat era fiscal. era fiscal. El 90% de les aportacions a plans de pensions es feien al desembre.
Sí, bueno, es fan.
Sí, el que passa és que ara ja el pla de pensions no és el que era, per la deducció que té, etc. Però la rendibilitat ha sigut fiscal. Perquè quan vostè té un pla de pensions, no?
Sí.
Va, molt bé. Si la legislació no canvia...
No puja, està allò clavat, eh?
Bueno, perfecte. Si la legislació no canvia, quan vagi a rescatar-lo,
sí,
li estarà esperant i sent de darrere un garrot. Perquè la bufetada...
Vol dir que quan em cobri el...
Ostres!
A sobre, ostres, hauré de pagar una part a Hisenda.
Evidentment, això són rendiments...
Però aleshores sí que ja tinc... No tinc ni tu ni un tortell, tinc mig carquinyoli.
Una altra cosa, si vostè analitza la rendibilitat financera dels plans de pensions, a Espanya poques bromes, hi ha més de 3.000 plans de pensions.
Sí, sí.
Si vostè analitza la rendibilitat, molts plans de pensions, però moltíssims, molts anys han tingut una rendibilitat per sota de la inflació. És a dir...
Bueno, perquè el banc ja et diu que si vol rendibilitat del pla de pensions, el que has de fer és prendre risc.
Bueno,
i és més, et recomanen que el canvis i que l'agafis amb risc, però clar, hi ha gent que és molt arriscada i hi ha gent que no, i si no ets del risc, doncs aleshores no et donen ni 5, eh? És a dir, que el pla de pensions està...
I ja per acabar, la senyora Villalobos parla d'estalviar.
Sí.
Jo recordo que Espanya va acabar l'any 2017 amb la tassa d'estalvi, la segona tassa d'estalvi més baixa de la història. A l'estalvi a Espanya s'està enfonsant. No parlo de l'estalvi del senyor X, eh? A l'estalvi en general s'està enfonsant.
Bueno, l'estalvi s'està enfonsant perquè tampoc es premia.
No, s'està enfonsant perquè la gent està desestalviant per consumir.
No, clar. Bueno, i a part, hi ha molta gent que no pot estalviar. Aquesta és una altra.
I en segon lloc, perquè hi ha molta gent que no pot estalviar. El 55% dels espanyols, 55%, no poden fer front a un imprevist. És a dir, el 55% dels espanyols s'espatlla la rentadora i ho han de demanar amb un crèdit, demanar prestat a un amic o esperar-se fins al mes vinent. Aquesta és la realitat espanyola. Però el govern ens diu que Espanya torna a anar bé.
Sí, Espanya va bé. No ho diuen exactament així, però si fa no fa, ho diuen. Escolti, per anar acabant, fem un apunt sobre el que està passant amb el Bitcoin.
Uf.
Que després d'arribar a la històrica fita de $19.000 a mitjans de desembre, va caure fins a un 50% i ara mateix ronda els $10.000. I sembla que de mica en mica es recupera. Entre ahir i avui, ha guanyat $1.000. El vicepresident del Banc Central Europeu, Víctor Constancio, ha dit en una entrevista al diari La República que el Bitcoin no és una moneda i insisteix a parlar d'ella com a tulipans, en referència a la bombolla que hi va haver al segle XVII. Vostè comparteix aquesta idea? O estem davant una moneda i ningú la vol reconèixer?
Bueno, del Bitcoin ja hem parlat més vegades.
Sí, per això li pregunto.
Sí, a veure, jo continuo pensant, que el Bitcoin va ser un invent per comprovar si era possible una moneda mundial. I el Bitcoin ha demostrat que sí és possible una moneda mundial. Després, entremig...
Home, perquè tothom la desacredita, aquesta moneda.
Bueno, sí, sí. Tothom la desacredita, però hi ha gent que ha guanyat molta pasta amb el Bitcoin. Molta. Per exemple, com es diuen aquests dos germans que van ser... Són bessons, que van ser els que, segons ells, van inventar Facebook i el Zuckerberg els hi va robar la idea. Comença per B-doble.
Winklevors?
Sí,
diuen que es diuen així?
Algo així.
Winklevors.
Bueno, pues algo així.
Els germans Winklevors.
Aquesta gent, aquests germans, tenen més de 3.000 milions en bitcoins. És a dir, i estan allà, i és una de les fortunes més grans que hi ha bitcoins. A veure, el que no pot ser, i precisament aquests dies moltíssima gent m'està preguntant sobre el bitcoin, el que no pot ser és una persona que digui, ala, vaig a comprar 3 bitcoins. No, això...
Ah, però jo conec algun cas de gent que hi ha comprat, jo... que li diré, pues 3, 10, 10 bitcoins, jo... i estan contents perquè els he pujat ja.
Bueno, jo sincerament, no recomano fer això. És a dir, si algú es vol ficar en el món del bitcoin, em sembla molt bé, sí, primer, està realment ficat en aquest món, ja el coneix. En segon lloc, si pot disposar d'una quantitat important de diners i es pot oblidar d'ells. I en tercer lloc, si té uns nervis d'acer per aguantar pujades del 15% i caigudes del 20%. Perquè això, cuidado, això no tothom ho aguanta, eh? Jo no suggeriria a la gent que es posés en aquest món, a les persones que ens escolten, que es posés en aquest món si no ho coneixen.
Germans, es diuen germans Winklevoss.
Pues, això.
Costat de dir el nom.
Aquests,
sí,
tenen, no? aquests van dir que són els que van inventar Facebook, i el senyor Zuckerberg, pues, bueno, els hi va robar la idea.
Bueno, doncs miri, ara, ells estan forrats i el Zuckerberg també.
Però el Zuckerberg ja està forradíssim.
Sí. Escolti, abans d'acabar, avui hem conegut que la Comissió Europea ha llançat una proposta per reformar l'IVA. L'executiu comunitari vol establir un tipus general per una sèrie de productes, però deixar llibertat a cada país per fixar fins a 3 tipus reduïts. Un d'ells podria ser fins i tot del 0. Això ho ha explicat, en aquest cas, el comissari d'Assumptes Econòmics, Pierre Moscovici.
Els estats membres seguiran tenint la flexibilitat per establir mesures nacionals i d'aquesta manera podran dissenyar ells mateixos els seus programes en funció de les seves necessitats.
Què es buscaria amb aquesta, en fi, amb aquesta llibertat de situar 3 tipus impositius diferents de l'IVA?
Bueno, no, diferents no. A veure, aquí està el truco. És a dir, ja fa temps, com uns 10 anys...
Establir un tipus general per una sèrie de productes, sí, però deixar llibertat a cada país per fixar fins a 3 tipus reduïts.
Sí. A veure, ja fa com uns 10 anys que ja s'està parlant de la homologació de l'IVA a Europa. El que passa és que, clar, això és complicat quan hi ha països que tenen un IVA del 24% i hi ha països que el tenen del 19%, no? És a dir, amb una sèrie de legislacions, vull dir, molt variables, i amb tipus baixos amb uns països que són per a uns béns i altres... Bé, jo el que penso és que perquè es parla d'un IVA mig d'un 12% amb topes del 15%, no? És a dir, jo el que penso... Ah, perdó. I amb això hem d'afegir que aquí a Espanya ja hi ha rumors, no sé si heu sentit alguna cosa, ja s'està parlant d'un IVA del 23% per a Espanya. A veure, jo el que penso és que s'apunta a un IVA igual per tota Europa, un IVA homologat, que evidentment seria... l'IVA general, em refereixo, que seria més baix que el que tenen a Finlàndia, però seria més elevat que el que té Espanya, i després deixarien una sèrie de llibertat per béns de primeríssima necessitat. Llavors, bueno, és a dir, si a Suècia consideren que la llet infantil ha de tenir un 0% d'IVA,
doncs hi posaran el 0%.
I a Espanya consideren, pues, jo què sé, que el pa, pues, tal, pues... Ara, això serien molt pocs productes. I, torno a dir, pràcticament tots de primeríssima necessitat. I després, evidentment, un IVA mig que sigui consistència, no? Una cosa que jo he trobat a faltar d'aquesta proposta, sí, jo també ho hem parlat en aquest programa i estic en total desacord. Jo crec que els tipus d'IVA no tindrien de ser igual per als productes. És a dir, jo penso que no té lògica i que és absurd que el tipus d'IVA d'una vivenda a l'avinguda Pearson sigui el mateix que a la Ciutat Meridiana. Penso que és absurd que el tipus d'IVA d'un BMW sèrie 6 sigui el mateix que el d'un Fiat Punto. Jo penso que tenien de ser IVAs diferenciats, tipus d'IVAs diferenciats. Per això sembla ser que no...
No li fan massa cas, aquesta és la sensació. Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Fem una pausa, 3 minuts i temps per la ciència, amb el Josep Corbella i el Dani Arbós.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Àrac. Àrac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a arac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.